Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, aquest cap de setmana tindrem més moviment i el sol per fi arribarà diumenge.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És divendres 21 de febrer, això és el supermatí, el despertador informatiu, l'informatiu de per saber tot el que passa al Baix Empordà. Precisament avui destacarem diversos temes, com per exemple que la Generalitat obre una convocatòria d'ajuts de lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys i també de la franja dels majors de 65 anys. D'altra banda, l'Ajuntament de Pals comença el manteniment de les franges de protecció d'incendis a la platja de Pals i també a Puigvermell. D'altra banda, també parlarem de la policia local de Palafrugell i quines són les actuacions que estan fent que han augmentat la vigilància. Després sabrem, doncs, us ampliarem aquesta informació, com també que els ajuntaments grans del Baix Empordà reclamen més recursos en mobilitat i gestió tributària. Evidentment, avui també parlarem de Carnaval, perquè ja som, com aquell qui diu, a les portes del Carnaval, i també farem la prèvia dels esports pel que fa a aquest pròxim cap de setmana. Tot això és el que tindrem avui aquí al Supermatí, doncs amb un equip de luxe.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I per tant, doncs, anem-los ja a saludar. Maria Alsina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
En Sergi Villena, també molt bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Anna Salvador, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb ells, doncs, us ampliarem tota aquesta informació. Això és el que tindrem pel que fa al bloc informatiu, però com que és divendres tindrem dues entrevistes. Per una banda, volem parlar de la sequera i els boscos. Volem conèixer quina és la salut que tenim en els boscos i com també ens està afectant el canvi climàtic. Per aquest motiu, parlem amb l'investigador del CREAF, Jordi Baireda, i d'altra banda, parlarem dels pressupostos de la Bisbal d'Empordà. Ho farem amb l'alcalde del municipi, de la capital de la nostra comarca, Òscar Aparicio. Per tant, doncs, tot això molt més és el que tindrem en aquests pròxims minuts aquí, al Supermatí, a l'informatiu de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. La Generalitat obre una convocatòria d'ajuts per al lloguer de persones entre 36 i 64 anys i també la franja que va dels 65 anys o més. Maria Alsina.
Ho ha explicat la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Panec, en una trobada amb promotors i representants del món municipal a la seu del departament per explicar-los la primera convocatòria de reserva pública de solars. Els ajuts, per tant, seran per a persones que no es troben en risc imminent d'exclusió, però que necessiten una ajuda per seguir residint a l'habitatge on viuen. La partida inicial d'aquests ajuts és de 39 milions d'euros. Pròximament, el govern publicarà una convocatòria pels joves.
I l'Ajuntament de Pals comença el manteniment de les franges de protecció d'incendis a la platja de Pals i a Puigvermell. Mariona Fernández.
Els representants municipals han demanat més recursos per millorar la gestió tributària i l'atenció al consumidor. En mobilitat s'ha reclamat l'ampliació del transport escolar postobligatori i del transport adaptat per persones amb dificultats de desplaçament. També s'ha tractat la necessitat de més suport per gestionar les colònies de gats a l'espai públic.
Ah, també us hem d'explicar que la policia local de Palafrugell intensifica les actuacions per millorar la seguretat al poble. S'ha reforçat la presència de patrulles al centre i es fa un seguiment dels possibles incidents. L'objectiu és transmetre tranquil·litat a la ciutadania arran de les últimes dades publicades que mostren un augment d'alguns delictes. Ara bé, aquestes xifres s'han de posar en context perquè es deuen a una onada puntual de robatoris que ja s'ha resolt, tal com ha explicat Laura Millán, l'alcaldessa del municipi, a Ràdio Palafrugell. El Baix Empordà incorpora 55 nous casos d'acompanyament de persones amb discapacitat des de la Fundació Suport Girona. Maria Alsina.
Segons explica Josep Maria Soler, director de la Fundació Suport Girona, en una entrevista al Supermatí, moltes d'aquestes persones no poden ocupar-se de la seva salut, l'economia o fins i tot la seva llar.
També us hem d'explicar que els ajuntaments del Baix Empordà reclamen més recursos en mobilitat i gestió tributària. Abans hem sentit ja la crònica que ens portava la Mariona Fernández, en què més de 2.000 habitants s'han reunit al Consell Comarcal per tractar quins són els reptes comuns. D'altra banda, us hem d'explicar que les colles de Carnaval veuen com perillen els desplaçaments de les carrosses entre municipis, Maria.
Els treballs es faran en els pròxims 10 dies.
No, aquesta no és la crònica, a veure ara sí, Maria.
Les carrosses amb acompanyament de la policia local de cada municipi poden circular per les vies secundàries que uneixen les poblacions. La problemàtica sorgeix quan aquests vehicles han de circular per vies com la C31 o la C65. Aquestes dues carreteres són competència del Servei Català de Trànsit, tal com apunten des de fonts policials, i per tant poder circular per aquestes vies no és competència de les policies locals de cada municipi.
I seguim parlant de Carnaval, perquè avui obrirem l'agenda perquè aquest cap de setmana ja comencen les primeres rues al Baix Empordà.
Un any més, la primera rua serà la de Pals, que es farà demà mateix, mentre que molts municipis també donen el tret de sortir del Carnaval amb algunes activitats i festes. Tot i això, les principals rues de la comarca es faran a partir de la setmana que ve.
Doncs bé, gràcies, Anna Salvador. Perquè són les 8 i 6 minuts i ara és moment de fer també un repàs dels titulars de la prèvia esportiva que tindrem aquest cap de setmana. Comencem el repàs i ho fem també parlant de futbol i d'un Palamós que es vol retrobar amb la victòria que ho va fer la setmana passada. En aquest cas ens ho explica en Sergi Villena.
Sí, i és que gràcies al triomf davant del Castelldefels, els palamosins han agafat aire. El suport de la grada del municipal va ser fonamental per aconseguir 3 punts molt necessaris. Ara toca continuar amb aquesta bona dinàmica i el primer pas és el desplaçament al camp de l'Atlètic Sant Just demà dissabte.
I a la primera catalana, el Torroella visitarà el camp del Torelló.
Els torroellencs van tornar a guanyar la setmana passada davant dels Roses i sembla que han deixat enrere la mala ratxa que van tenir acumulant 3 partits perduts de manera consecutiva. Les dues victòries seguides contra Montcada i Roses han retornat la calma a l'equip.
I pel que fa a la segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
Aquest cap de setmana, 3 equips del Baix Empordà jugaran com a locals. El Calonge rebrà el Blanes, la Sauleda el Farners i el Begú el Gironès Sàbat. I com a visitant, el Palafrugell es desplaçarà al camp del Bosc de Tosca.
I en hoquei patins, el Palafrugell visitarà la pista del Líder.
Els blanquinegres han experimentat una clara millora amb 2 victòries en les 2 últimes jornades. Aquest cap de setmana tindran un duel d'alçada a la pista del Reus, primer classificat de l'hoquei Lliga Plata.
I ara és moment de fixar-nos en els equips de la ciutat de Girona. I comencem parlant del Girona de futbol, que visitarà el Bernabéu.
El conjunt entrenat per Mitchell, que s'ha allunyat una mica del seu objectiu de classificar-se en places europees, visitarà el camp d'un Madrid que ve d'eliminar el Manchester City a la Champions. Tot i que serà complicat, caldrà apaivagar l'eufòria dels blancs.
I l'Uni Girona visitarà el Perfumeries Avenida.
Serà un duel clau, ja que tots dos equips es troben empatats i a una victòria del líder, que és el València.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí. Però abans és moment de sortir de la nostra comarca perquè us hem d'explicar quina és la informació, també doncs, pel que fa a la resta de la situació política a Catalunya, perquè el govern ha aprovat un pla de xoc per impulsar el català que preveu un increment significatiu de places i cursos al Consorci per la Normalització Lingüística. El pacte, dotat amb 8,8 milions d'euros, permetrà oferir 30.000 places més en cursos de català i inclourà una línia d'ajudes per municipis i sindicats. El pla és fruit d'un acord entre Esquerra i el govern català i desenvolupa el pacte d'investidura signat entre republicans i socialistes. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha explicat que s'incrementaran tant els horaris com la freqüència dels cursos per atendre la gran demanda existent. Actualment, el Consorci per la Normalització Lingüística té 8.000 persones en llista d'espera, entre elles molts docents i sanitaris que necessiten certificats oficials. De fet, el Departament de Salut calcula que hi ha 70.000 professionals que necessiten formació en català i el Sindicat USTEC d'Educació alerta que hi ha 4.500 professors en llista d'espera pel C2. A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha defensat a Brussel·les la necessitat que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea. Illa s'ha reunit amb la vicepresidenta de la Comissió Europea i també amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, que és qui haurà de validar la proposta. Després de la trobada, Illa ha assegurat que ha vist una actitud receptiva, però prudent. I a la Comissió Europea, la vicepresidenta ha manifestat el seu compromís amb l'oficialitat del català i ha afirmat que n'estarà molt pendent. D'altra banda, l'Audiència Nacional ha condemnat Luis Rubiales per agressió sexual pel petó no consentit a la futbolista Jennifer Hermoso durant la final del Mundial de Sydney. El jutge ha dictaminat que haurà de pagar 20 euros diaris durant 18 mesos, el que suposa un total de 10.800 euros. A més, no podrà apropar-se a la jugadora ni comunicar-se amb ella durant un any. Tanmateix, el magistrat l'absol del delicte de coaccions, així com també absol Albert Luque, Jorge Bilda i Rubén Rivera, que estaven acusats d'haver pressionat Hermoso per donar suport a Rubiales. I després de mesos d'incertesa, l'asseguradora Segurcaixa d'Esles ha confirmat que es presentarà el concurs de Muface, el sistema sanitari per funcionaris. El govern espanyol ha cedit a la petició de les mútues i ha augmentat la prima en un 41% fins al 2027. Aquest canvi ha fet que d'Esles reconsideri la seva postura i es presenti al concurs. Amb les noves condicions, el contracte arriba als 4.808 milions d'euros per 3 anys, cosa que assegura la continuïtat de l'atenció sanitària per alguns dels funcionaris. I ara és moment per saber quin temps farà. Isaac Vilà, molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Bé, doncs ara hem de saber doncs, què és el que tindrem en aquest matí. Ara mateix també doncs, amb unes temperatures que són força suaus a la nostra comarca, per exemple, uns 12 graus a Palamós, a Begur en són 11, 12 a Palafrugell, a 10 a l'Estartit i 11,5 a Torroella de Montgrí, segons els registres que ens arriben. Però hem tingut una setmana més ennuvolada i sense gaire sol. I fins quan ha de durar aquest temps, Isaac?
Després d'aquests 5 dies consecutius amb molts núvols, aquest cap de setmana tindrem més moviment, fins i tot amb una mica de pluja durant dissabte a la tarda. Així doncs, anem al gra. Expliquem detalladament què esperem aquest cap de setmana. Avui divendres, cel carregat de núvols. Probablement durant la tarda tindrem alguna ullada de sol. Poca cosa. En canvi, el vent bufarà de garbí moderat, amb temperatures sense grans canvis. Dissabte, cel tapat tot el dia. Durant la matinada, alguna gota. Poca cosa. I la pluja més destacable arribaria a partir de la tarda. Probablement el Baix Empordà sigui de les zones de Catalunya que rebi menys precipitació. Veurem fins on arriba la pluja. En general, poc important. Vent de gregal entrant al vespre i alterant la mar, amb baixada una mica de la temperatura. I finalment, diumenge, jornada molt més estable, molt més sol i sobretot a partir de la tarda. Vent de gregal, cada cop més fluix i temperatura agradable. Serà un dia de ben aprofitar.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà, i anem ja a sentir el comentari d'opinió d'aquest divendres 21 de febrer. 3 minuts per un quart de 9 del matí. Avui és el torn de Pere Maruny.
El món tal i com l'hem conegut s'enfonsa. La victòria de Donald Trump a les eleccions nord-americanes ha precipitat un nou ordre imperial que s'està imposant a tot el planeta i a gran velocitat. Un món on els poderosos, és a dir, els rics, imposaran per la força la resta de població, població sobrant, prescindible, inútil si no és per a consumir i explotar, la seva visió de com són i com han de ser les coses per tal que ells hi continuïn guanyant. És la conseqüència final d'un sistema en crisi, el capitalista, que només ha fingit ser democràtic mentre ha remat amb el vent a favor i que ha decidit morir matant. Tres grans actors tenen previst repartir-se el pastís planetari: Estats Units, Rússia i la Xina. Tots els demés passem a ser actors secundaris en els millors dels casos, com és el cas dels europeus. Habituats a seure a la taula dels poderosos, aquest nou rol reservat als antics colonitzadors del món sencer ens ha enxampat amb els pixats al ventre, totalment descol·locats. L'onada reaccionària, quan no obertament feixista, que flagella el món, i el vell continent en particular, n'és la conseqüència. En aquest nou ordre mundial, tots volen formar part de l'equip vencedor, i molts europeus, acostumats a ser el malic del món, més que ningú altre. Ningú vol acabar al bàndol dels dèbils, dels vençuts, i els europeus correm patètics a seguir l'estela dels poderosos al crit de Salvem Europa o Salvem Catalunya, en versió ridículament particular. El que passa és que menjar amb els rics no surt de franc. Si volem seure a la seva taula, ens ho haurem de guanyar demostrant que en som dignes. I si no tens petroli o minerals estranys sota els peus, només pots guanyar-te el plat a taula embrutant-te les mans de sang, massacrant els més dèbils sense pietat. Immigrants, wokes i feministes són els nous rojos, separatistes i masons. I Israel és el far. Doncs amb mi que no hi comptin, estimats oients de Ràdio Capital. Jo me'n baixo d'aquest món que ha decidit fer de la maldat, del fill de putisme, la seva bandera i valor principal. Jo em quedo a l'Empordà. i si mai venen a picar la porta de casa aquests nous feixistes, que sàpiguen que els rebrem la batestral a la mà.
Doncs bé, aquest és el comentari de Pere Maruny. Seguim en directe a l'antena de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, en aquest ja divendres 21 de febrer, quan falten pocs segons per arribar a un quart de nou.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Tot i les darreres pluges, la sequera que s'ha allargat més de 3 anys ja ha mermat la salut dels boscos al Baix Empordà i arreu de Catalunya. I per parlar de la salut dels boscos i com els afecta el canvi climàtic, avui ens visita l'investigador del CREAF, Jordi Vaireda. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut al Supermatí. De fet, fa unes setmanes ja parlàvem sobre quin era més l'estat dels embassaments, a quin era l'estat de les precipitacions, però avui volem conèixer també com afecta tota aquesta situació de sequera en els boscos. Quina és la situació que tenim en aquests moments?
A veure, estem en una situació que hi ha una lleugera recuperació, perquè hem vingut d'un any 2024 força humit, força plujós. Les temperatures segueixen sent molt altes, estem en plena situació de canvi climàtic, les temperatures estem per sobre del grau i mig, i això no ajuda. La sequera en els boscos és un problema de llarg termini. Estem parlant de sequeres que en uns llocs ha estat de més de 2 anys i fins i tot 3 anys de sequera pràcticament continuada, i els boscos no es recuperen en un sol any de pluges. Per tant, cal encara continuar que segueixi plovent aquest 2025, i a partir d'aquí potser començarem a pensar que els boscos es van recuperant.
És a dir, per tant, si ara tinguéssim una primavera amb les precipitacions que pertocarien, això seria positiu, és a dir, milloraria força o encara faltaria més pluja?
Milloraria força, això segur. Tot el que sigui de pluja, doncs millor. És veritat que el que està fent ara és ploure el que era habitual, És a dir, és que no és que estem en una situació en molts llocs en què la pluja està plovent més del que és habitual, Estem en una situació en què en major part dels llocs s'està plovent el que toca. De manera que la situació de sequera, ja et dic, costa molt de revertir. Un bosc pensa, un arbre, pensa que ha d'anar a buscar l'aigua, pot anar a buscar l'aigua molt avall, té les arrels molt profundes, i justament una situació de sequera de 48 mesos i fins i tot de 72, doncs fa que en fondària hi hagi poca aigua, i això s'ha de tornar a reomplir. I fins que no es reompli aquesta aigua, doncs serà molt difícil de que els boscos tornin a estar com estaven abans de la sequera.
Hi ha algunes espècies d'arbres o plantes en concret que s'hagin vist més afectades per aquesta situació?
Sobretot el que està passant, estan passant coses que no havien passat, que podríem dir que són inèdites. Pensa que en zones de pi blanc, sobretot a les costes del Garraf, i altres zones de la, diguem, de la Catalunya central, etcètera, el pi blanc, que podríem dir que és l'espècie més resistent a la sequera, això és el que pensàvem fins ara, doncs ha quedat molt afectada. Fins i tot, doncs això, espècies molt mediterrànies que amb un eixut molt típic de l'estiu doncs aguanten perfectament, en aquests casos hi ha hagut mortalitats importants. Per tant, ara ja quasi podríem dir que no hi ha pràcticament cap espècie que se'n salvi de la situació de sequera, perquè quan tenim sequeres d'aquest estil, tan llargues, a tan llarg termini, doncs és qualsevol espècie pot estar afectada. Ara bé, si ho mirem des d'un punt d'una perspectiva més general, en principi, les espècies que haurien d'estar més afectades són justament les espècies menys adaptades a la sequera, les menys mediterrànies. Estaríem parlant del faig, de roures, d'espècies com el pi roig, etc.
Però en tot cas és això, que al final l'impacte de la sequera les noten totes.
Sí, perquè ja et dic que sí, estem en situacions de sequera molt inèdites i espècies que ens pensàvem que podrien aguantar, doncs no han aguantat.
Parlàvem de la falta de pluges durant molts mesos, però hi ha altres factors que també perjudiquin l'estat dels boscos?
La temperatura. La temperatura. I després, clar, o sigui, el tema de la temperatura és simplement perquè si puja molt la temperatura i no hi ha aigua o l'aigua és una mica escassa, doncs parlem d'una cosa que en diem demanda evaporativa, és a dir, les plantes necessiten l'aigua per transpirar. Quan transpiren a través de les fulles, el que aconsegueixen és que perden aigua a través de les fulles, però capturen CO2, i el CO2 és el que serveix per la fotosíntesi i, per tant, és l'aliment de la planta. En el moment en què hi ha una demanda evaporativa molt gran, temperatures molt més altes de l'habitual, doncs l'arbre el que passa que pot col·lapsar. D'acord? Mm. Pot el que en diem cavitar, és com si tinguessin, com ho diríem, un ictus, no? Un ictus. Els arbres tenen un ictus, per entendre's, no?
Seria l'equivalent. Per tant, per saber quin és l'estat dels boscos, quins són, és a dir, com ho mesureu? Què teniu en compte?
Per saber l'estat, a veure, és molt, nosaltres tenim un sistema que és una xarxa de seguiment dels boscos de Catalunya, que és el projecte de Boscat, que és un projecte que porta la Direcció General de Boscos, i que nosaltres, a través dels agents rurals, el que fem és que facin un mostreig durant el mes de setembre cada any. I amb això podem saber quines zones han quedat afectades. Aleshores, a veure, diguem que l'efecte de la sequera és molt visible en els boscos. O sigui, o perden molt les fulles, queden molt defoliats. No sé si heu passejat, diguéssim, per aquests boscos que han patit sequera, no? Normalment quan entres en un alzinar et trobes que hi ha ombra, no? Les alzines fan ombra, tenen moltes fulles, no? Doncs últimament passeges per aquests alzinars que han patit molta sequera, el que et trobes és que els alzinars han perdut tanta fulla que són molt transparents, és a dir, entra molta llum a través. Per tant, la defoliació és una cosa fàcil, diguem, relativament fàcil de veure i, per tant, de registrar. L'altra és el que en diem decoloració, és a dir, els arbres, sobretot els pins, arriba un moment que es moren i es tornen les fulles de color marró. De color marró o de color vermellós, i llavors vol dir que l'arbre s'ha mort, i finalment, simplement l'arbre que veus que han perdut completament les fulles i, per tant, que molt probablement estan morts.
Per tant, aquests són alguns d'aquests signes visuals que ens indiquen la salut dels boscos. Davant d'aquesta situació, evidentment hi ha, evidentment, doncs, les precipitacions és un dels factors clau, però hi podem fer alguna cosa nosaltres?
Doncs es pot fer gestió. O sigui, si tenim molts arbres, no? Molts arbres amb molta densitat, molts arbres allà que estan creixen junts, apretats, etc., doncs és obvi que tenen molta menys aigua per cadascun, per repartir. Aleshores, una de les opcions és fer el que en diem aclaires, no? Agafar i treure una part dels arbres i deixar els arbres que ja veus que són més vitals, que tenen més fulles, que veus que tenen les arrels més profundes, i tot això fa que si tu tries bé, a l'hora de fer aquesta gestió i fas aquestes aclarides, doncs pots aconseguir que els arbres que quedin doncs puguin resistir la sequera.
I això ja s'està fent ara en aquests moments?
A veure, això, normalment el que fem, o sigui, la gestió en aquest país, malauradament, se'n fa poca. Se'n fa poca perquè no hi ha, no surt a compte. O sigui, fer una aclarida és car. I, per tant, normalment el propietari forestal el que fa, sobretot, és esperar-se que hi hagi un efecte, i aleshores el que sí que pot fer o intenta fer aleshores és treure aquest arbre una vegada morts.
D'acord, per tant, doncs...
Però clar, és que normalment es necessiten ajudes per fer això, perquè igualment treure aquests arbres morts no deixa de ser de dir, bueno, ja, la natura ja ho farà. Que de fet tampoc passa res, és a dir, si la natura ho fa, al final, doncs, allò que hauries pogut fer abans fent una aclarida, doncs ho acaba fent la natura fent una aclarida, diguem, natural. Els arbres que menys, no?, que més malament s'ho passen, s'acaben morint, i per tant la aclarida ja es produeix igualment, no?
Avui estem parlant amb l'investigador del CREAF, Jordi Vaireda, sobre quin és l'estat de la salut dels boscos al Baix Empordà i també doncs, a Catalunya, arran de la sequera. També una de les altres qüestions que li volia preguntar és sobre el tema de les plagues de processionària, que no sé si han arribat més aviat.
A veure, la processionària normalment també està molt lligada a la temperatura, per tant, com tot ésser viu, no? tots estem lligats a una manera alta de la temperatura, doncs efectivament no? Les temperatures són més altes, aleshores el que fa és que el cicle sigui més ràpid. I per tant, és fàcil que si normalment a finals de febrer i començaments de març, doncs és quan es produeixen, o fins i tot març, no? Habitualment les típiques processons, doncs en alguns llocs doncs, es produeixi abans.
Per tant, també doncs, al final anem a per allà mateix, que suposo doncs, que tot és aquest canvi climàtic que tenim.
Totalment, és així.
Doncs bé, no sé si falta destacar alguna cosa més en aquests últims minuts.
Bueno, justament això que has tret de les plagues, no? Que al final també hi ha una qüestió de que quan l'arbre es debilita per culpa de la sequera, per culpa de les temperatures altes, per culpa de que hi ha una precipitació molt més baixa de l'habitual, doncs el debilitar-se l'arbre també és molt més propens a agafar malalties. I per tant, és un component menys del canvi climàtic que entra en joc en tots aquests canvis que s'estan produint i s'estan produint tan ràpid, no?, en els nostres boscos.
De vegades es diu, no?, que les espècies també s'hauran d'adaptar, no?, a aquest canvi.
Sí, però els arbres no es poden moure. I aquest és el gran problema, no?
Per tant,
els animals encara tenen opcions, no?, de moure's, muntanya amunt o en llocs més frescos, no?, però els arbres estan allà, fixes, i per tant les migracions són lentes.
Per tant, això, o sigui, pot ser que d'aquí uns anys la vegetació que teníem aquí actualment sí. ja no hi sigui.
Canviï, sí, sí. Vull dir, podem anar a situacions en què on teníem boscos doncs ara tinguem matollats, no? Perquè els matollats sí que aguanten més bé la sequera i tenen altres mecanismes per refer-se i per recuperar-se més ràpid, no? Es recuperen més ràpid. I per tant, doncs això, que hi hagi canvi d'espècies.
I amb la rapidesa que veiem com puja la temperatura, entenc que també, no sé si es veurà en pocs anys o si han de passar gaire temps per veure això.
Bueno, veient la situació d'aquests anys anteriors, doncs, clar, si es van produint de manera periòdica, més o menys periòdica, aquestes situacions de més sequera, no?, d'aquesta sequera tan severa, doncs podem trobar-nos que vagin molt més ràpid del que ens pensàvem.
Doncs bé, Jordi Vaireda, investigador del CREAF, moltíssimes gràcies doncs, per explicar-nos l'estat de salut dels boscos i que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt bé, gràcies.
I nosaltres, dit això, anem a repassar més notícies aquí al Supermatí. La Generalitat ha obert una convocatòria d'ajuts a lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys i també per la franja dels 65 anys o més. Ho ha explicat la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, en una trobada amb promotors i representants del món municipal a la seu del departament per explicar-los la primera convocatòria de reserva pública de solars. Maria Alzina.
Els ajuts, per tant, seran per a persones que no es troben en risc imminent d'exclusió però que necessiten una ajuda per seguir residint a l'habitatge on viuen, segons ha explicat la consellera. La partida inicial per a aquests ajuts és de 39 milions d'euros. Pròximament, el govern publicarà una convocatòria per joves. Els sol·licitants que en data de 31 de gener de 2025 tinguin de 36 a 64 anys podran presentar sol·licitud a partir del 10 de març d'aquest any, a les 9 i fins l'11 d'abril de 2025, mentre que les persones que tinguin 65 anys o més ho podran fer des de l'endemà, del 21 de febrer, fins al 21 de març de 2025. Els tràmits es poden fer de manera telemàtica i presencial. Els ajuts que s'han anunciat aquest dijous no seran lineals de manera que no constaran d'una quantitat fixa, sinó que s'ajustaran a l'esforç de cada llogater en funció dels seus ingressos amb un màxim de 200 euros al mes i un mínim de 20 euros. D'altra banda, les ajudes tindran en compte la situació geogràfica de l'habitatge pel que fa al topall màxim que pot ser subvencionable. Aquest any s'han modificat els topalls a la comarca del Garraf i a les demarcacions de Girona i Tarragona per a adaptar-lo plus a la situació real del mercat de lloguer. A la demarcació de Girona, concretament, els topalls passen de ser de 750 euros a 100 euros més i 400 euros per habitació, 50 euros més que abans.
L'Ajuntament de Pals ha iniciat les tasques de manteniment de les franges de protecció d'incendis de la zona de la platja de Pals i Puigvermell. Mariona Fernández.
L'actuació, que es farà en els pròxims 10 dies, té com a objectiu garantir la seguretat dels nuclis urbans i evitar la propagació del foc en cas d'incendi forestal. Els treballs consisteixen a desbrossar el sotabosc i eliminar arbres morts si és necessari. Tot i que la normativa permet fer el manteniment a partir del segon any, l'Ajuntament ha decidit avançar-se i dividir la feina en dues fases. Una part aquest any i la resta el 2026. Les franges creades l'any passat estableixen un perímetre de seguretat de 25 metres al voltant de les zones urbanitzades. Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Girona, que col·labora amb el municipi en la prevenció d'incendis forestals.
L'Ajuntament de Palafrugell ha iniciat els treballs per definir com serà la futura gestió de les zones blaves, verdes i altres modalitats d'aparcament al municipi. L'actual contracte finalitzarà el 2 de febrer del 2026 i el govern local vol aprofitar aquest període per establir un nou model que respongui a les necessitats dels residents i visitants. L'alcaldessa Laura Millán ho ha explicat en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Dins de la taula de mobilitat i amb els diferents consells de barri, per anar traient totes les idees, aportacions i necessitats que hi ha, perquè al final el que té la necessitat és el que hi viu i et pot traslladar de primera mà, no?
I també sobre Palafrugell, la policia local ha intensificat les actuacions per millorar la seguretat al poble. S'ha reforçat la presència de patrulles al centre i es fa un seguiment dels possibles incidents. L'objectiu és transmetre tranquil·litat a la ciutadania arran de les últimes dades publicades que mostren un augment d'alguns delictes. Ara bé, aquestes xifres s'han de posar en context perquè es deuen a una onada puntual de robatoris que ja s'ha resolt, segons explica l'alcaldessa Laura Millán. En una entrevista a Ràdio Palafrugell, Millán admet que algunes dades poden resultar alarmants, com per exemple un increment dels robatoris amb violència del 40% el 2024, amb 29 robatoris registrats. Ara bé, aquest canvi només es correspon a 11 delictes més en un any, i una part important es deu a una onada de 7 robatoris comesos a principis d'any per un delinqüent multireincident que va ser detingut i empresonat.
És aquest 40%, no? Que és preocupant, i que hi hem treballat, però que tenen tots una explicació. A principis de l'any 24 hi va haver-hi una onada de 7 robatoris que es van cometre en aquest període de temps d'un mes, que eren la mateixa persona, per tant un multireincident que venia de fora, es va detenir i va entrar a presó. Vull dir, sí que, és a dir, et puja de seguida l'estadística, evidentment.
A més, 16 d'aquests robatoris es van produir a la zona de la discoteca Costa Este i en el 50% dels casos la policia va aconseguir localitzar els responsables. També s'ha detectat un altre factor que influeix en aquestes dades. Són petits robatoris en supermercats que, en el moment de la denúncia, es cataloguen com a robatoris amb violència i intimidació. Però després, quan arriba el jutge, sovint es rebaixa furt.
I en la fugida hi ha alguna empenta en el dependent o en el guarda de seguretat de l'establiment, i això quan policia va agafar la denúncia ho posa com a fet com a robatori amb violència i intimidació, que després quan van a jutjats acaben siguent furts, no? Uh-huh. Però en un primer moment, i perquè tingui més pes, doncs la policia ho cataloga d'aquesta manera perquè pugui, doncs, fiscalia fer la seva feina i que es pugui jutjar aquesta persona.
Davant d'aquesta situació, la policia local ha intensificat la seva presència en zones sensibles i ha impulsat operacions concretes per transmetre una sensació de seguretat als ciutadans.
Transmetre a la ciutadania aquesta sensació d'escolta, tranquil·litat, vés tranquil pel carrer, no t'ha de passar res, no? I que estem aquí, doncs, per solucionar-ho i per resoldre-ho. Però sí que és evident que quan tu veus... Ha pujat un 40%, ostres, espanta. No? I bueno, intento, pues, en aquest oient i a la gent que hagi pogut veure aquestes dades i li preocupin, intentar-los explicar, és a dir, d'on venen.
Mm-hmm. El Baix Empordà incorpora 55 nous casos d'acompanyament de persones amb discapacitat des de la Fundació Suport Girona. Segons explica Josep Maria Soler, que és el director de la Fundació, en una entrevista en aquest programa, moltes d'aquestes persones no poden ocupar-se de la seva salut, l'economia o fins i tot la seva llar, Maria.
La Fundació Suport Girona treballa en perfils molt diversos, des de persones grans amb demència fins a persones amb problemes de salut mental que viuen al carrer.
Llavors, al voltant de les persones que acompanyem es donen tota mena de circumstàncies, perquè la vida és molt complexa, eh? Des d'aquestes que acabo de descriure fins persones amb problemes de salut mental, pel que sigui, la família ja no té les eines com per poder-se relacionar positivament i acaben, per exemple, visquent en situació de sensellarisme. Avui al Baix Empordà estem acompanyant persones que viuen al carrer, que viuen en infrahabitatge, i esperem aviat d'aquesta feina nostra que en resulti poder-les acompanyar a viure en una vivenda digna. Però això no és gens senzill, no? Quan hi ha situacions de consum de tòxics, problemes de salut mental, discapacitat intel·lectual.
L'organització assumeix una tasca que va més enllà de la gestió econòmica o administrativa, ja que moltes d'aquestes persones necessiten un acompanyament integral. No es tracta només de pagar factures, sinó d'ajudar-les a construir una vida digna, tal com insisteix el director de la Fundació.
I per abordar aquesta problemàtica i buscar solucions efectives, la Fundació coorganitza els dies 13 i 14 de març unes jornades internacionals a l'Abadia de Montserrat.
L'objectiu de l'esdeveniment és reflexionar sobre el nou paradigma de drets humans en atenció a persones amb discapacitat i salut mental. Segons Soler, cal avançar cap a un model en què les persones puguin prendre decisions sobre la seva vida, evitant mesures restrictives com les tuteles legals tradicionals. A les jornades hi participaran experts de tot el món, alguns dels quals han destacat de la tasca de la Fundació com a model de bones pràctiques. Com a recomanació final, el director de la Fundació insisteix en la importància de la prevenció, ja que tots hauríem de pensar en què passaria algun dia si perdéssim la capacitat de gestionar la nostra vida, tal com detalla Soler. Fer tràmits preventius, com designar un representant legal, pot evitar problemes en el futur. La realitat és que ens podem trobar en una situació inesperada en qualsevol moment. Si no deixem les coses clares, les persones que més ens estimen poden trobar-se sense eines per ajudar-nos, conclou Soler.
Una persona que no està casada, que però en canvi comparteix vida amb algú, doncs dono facultats a aquest algú que pugui gestionar els assumptes meus si jo no puc fer-ho. Sense aquest paper li estem posant la vida molt complicada a la persona que potser ens estima molt, però que no podrà anar al banc, bloquejar un pagament que és indegut o reclamar en nom nostre una prestació de la Seguretat Social.
Els ajuntaments del Baix Empordà, més de 20.000 de 2.000 habitants, més de 2.000 habitants s'han reunit al Consell Comarcal per tractar problemàtiques compartides. A la trobada hi han participat representants de Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Pals, Torroella de Montgrí i Sant Feliu de Guíxols, així com la presidenta del Consell, Glòria Marull, i el vicepresident primer, Enric Marquès.
Un dels temes destacats ha estat la gestió i control de les activitats econòmiques. Els ajuntaments han demanat més recursos per tramitar expedients sancionadors i millorar la gestió tributària. També han posat sobre la taula la necessitat d'ampliar serveis d'atenció i informació als consumidors. En l'àmbit de mobilitat, s'ha reclamat l'ampliació del transport escolar postobligatori per facilitar l'accés als joves als estudis de formació professional. També s'ha demanat una millora del transport adaptat per a garantir la mobilitat de persones amb dificultats de desplaçament. Un altre punt tractat ha estat la gestió de les colònies de gats a l'espai públic. Els municipis han reclamat més recursos i suport tècnic per controlar aquesta problemàtica. Durant la sessió també s'han presentat la Conferència Estratègica per la Concertació Territorial del Baix Empordà, que se celebrarà el 20 de març. L'acte reunirà més de 100 representants institucionals, empresarials i educatius per definir accions conjuntes que ajudin a afrontar els desafiaments de la comarca.
Les colles de carnaval veuen com perillen els desplaçaments de les carrosses entre municipis. Les carrosses, amb acompanyament de la policia local de cada municipi, poden circular per vies secundàries que uneixen aquestes poblacions. La problemàtica sorgeix quan aquests vehicles han de circular per vies com la C31 o la C65. Aquestes dues carreteres són competència del Servei Català de Trànsit, tal com apunten des de fons policials, i, per tant, poder circular per aquestes vies no és competència de les policies locals de cada cada municipi, Maria.
El president de l'Associació de Carrossaires de Palamós, Albert Ribot, explica que encara no tenen clar si podran circular amb les carrosses fins a Pals o fins a la Bisbal, però això s'han unit amb altres colles de municipis afectats.
I ja us dic, nosaltres insistim en que creiem que s'ha donat una solució, sigui Mossos o sigui Servei Català de Trànsit, que sigui de poder fer uns convois especials o d'anar a buscar alguna manera, ja que ens diuen clar que aquests vehicles, que si estan fent els papers, doncs que ens diguin què volen que fem, perquè si hem de fer alguna millora, alguna, el que sigui, perquè aquests vehicles ens diguin, bueno, doncs tindran un tipus d'actiu especial, alguna cosa, perquè compleixin uns mínims i puguin sortir, estem tots més que disposats a fer-ho.
Un dels carnavals que veuria més afectada la seva participació, i també tenint en compte que és el cancet dels carnavals de la Costa Brava Centre, és el de Pals. A la Rua hi ha apuntades 12 colles de municipis de la Rodalia, però una de les membres de la colla Carmània, que és l'entitat que organitza el Carnaval de Pals, Marta Perpinyà, admet que si no es permet circular les carrosses fins a Pals, el carnaval del municipi quedarà deslluït, ja que només comptaran amb la participació de la seva colla i de les comparses d'altres municipis.
I tot i que el carrusel de Palafrugell se celebra cap al mes de maig, algunes de les maig-juny, algunes de les colles d'aquest municipi també participen en altres carnavals durant aquests mesos de febrer i març.
Algunes d'aquestes colles són la Tosterrada, els Quatre Replegats i les Cheerleaders 2.0, l'Albert Sallols, l'Àlex Vilella i la Marta Bret. Membres d'aquestes colles respectivament expliquen que les afectacions fan que no es pugui moure del seu municipi.
I clar, nosaltres ens trobem en aquesta situació que Palafrugell estem com... ens hem quedat aïllats, no? Perquè, clar, sigui cap on sigui, cap a Palamós, cap a Pals o cap a la Bisbal, hem d'agafar una carretera principal i clar, el problema està en aquest tema.
A la Bisbal d'Empordà tenen la mateixa problemàtica que cap als Jordi Bofill de la colla sense vàlvules. Admet que no tenen gaire clara la normativa i s'hi ha canviat per no permetre la circulació d'aquestes carrosses tal com s'havia fet fins ara. Tot i això, si la carrossa no pot sortir en altres municipis, la intenció és sortir com a comparsa.
O sigui que ens quedem, com aquell qui diu, sense carnaval. Som les 8 o 9 colles de les 7 o 8 colles de la Bisbal. Mm-hmm. I fora que vinguin amb comparsa o el que diu molta gent, bueno, nosaltres en el nostre cas sense vàlvules també som carrossa, i si no ens deixen sortir la carrossa, doncs haurem d'agafar un vehicle, ficar els altaveus i sortir com a comparsa. Mm-hmm. Clar, nosaltres tenim 85 persones que han estat assajant un ball, han pagat unes disfresses, s'han construït unes disfresses i ara no els direm que no hi ha carnaval.
Cal recordar que aquest cap de setmana, dissabte 22 de febrer, arriba el Carnaval de Pals, però les rues continuen el cap de setmana següent a Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Palamós, Santa Cristina d'Aro, i a partir del 8 de març les rues se celebren a la Bisbal i a Calonge.
Doncs bé, gràcies, Maria Alzina. De fet, Anna Salvador, també volem doncs, saber això, quines seran les primeres rues, tot i que la majoria encara ens haurem d'esperar unes setmanes, però anem-ho a repassar, Anna.
Un any més, Pals acollirà la primera rua del Baix Empordà d'aquest any. És la Rua de la Disbauxa, que es farà demà dissabte a les 6 de la tarda des del carrer Enginyer Algarra i recorrerà els principals carrers del municipi. En acabar serà un sopar popular al pavelló i després hi haurà actuacions de la banda Virugi i el DJ Marc Dunjó. Aquest cap de setmana també se celebra el Carnaval a Esclanyà, tot i que no amb una rua, serà amb una gran festa demà al local polivalent del municipi que començarà a les 5 de la tarda. D'altra banda, Santa Cristina d'Aro demà ja es farà el sopar de colles i la presentació de les disfresses del Carnaval, així com la presentació de Sa Majestat el Rei o la Reina Carnestoltes 2025. Tot això serà demà al vespre al Pavelló Municipal d'Esports. Ara bé, la Rua del Carnaval no es farà fins al diumenge 2 de març. On també comencen ja el Carnaval és a Palamós, on aquesta nit es fa una festa precarnaval a l'Arbreda. És la revetlla de l'acte oficial d'obertura que es farà demà amb el tradicional sopar de les colles de Carnaval i la presentació de la Reina i el Carnestoltes 2025. Tot i això, la rua també es farà esperar, en aquest cas, fins al dissabte 1 de març.
Exacte, a part d'aquestes que ja hem comentat, de Santa Cristina i Palamós, també repassem les altres rues que es faran a partir de la setmana vinent.
La Rua de Sant Feliu de Guíxols es farà exactament d'aquí una setmana, el divendres 28 de febrer a la tarda. Després, també aquell cap de setmana, serà el torn d'una de les rues principals de la comarca, com és la de Platja d'Aro. Com la de Palamós, es farà el dissabte 1 de març. Serà a partir de les 4 de la tarda i les colles sortiran des de la plaça de la Sardana i seguiran el recorregut habitual. I a quarts d'una de la matinada es farà el lliurament de premis al Palau d'Esports i Congressos. I una de les rues últimes d'aquest any, a part de la Palafrugell, que sempre va molt més tard, serà la de la Bisbal, que es farà el dissabte 8 de març. Començarà a les 4 de la tarda i després la jornada acabarà amb la tradicional festa de Carnaval al Pavelló Firal, aquest any amb les actuacions de Buhos i Orquestra Diversiones.
Pocs segons per 3:15 del matí, l'equip de govern de la Bisbal d'Empordà ha presentat el pressupost previst per aquest 2025 que s'enfila més de 16 milions d'euros, gairebé un més que el de l'any passat. Els comptes d'aquest any compten amb unes inversions d'un milió i mig, dels quals la major part van destinats a arreglar la xarxa d'aigua. I per parlar-nos dels pressupostos i d'aquestes inversions, avui ens visita l'alcalde de la capital de la nostra comarca, Òscar Aparicio. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com dèiem, un dels maldecaps de l'Ajuntament ha estat la municipalització de la xarxa d'aigua. Gran part de les inversions aniran destinades en aquest aspecte. Quins canvis són els que notaran els veïns amb aquest servei?
Sí, com bé deies, aquest és un deute històric que tenim com a Ajuntament. Aquest any passat, 2024, hem solventat el contenciós que teníem amb la mercantil, amb Agbar, que recordem que ens demanava 4 milions i mig d'euros. Hem aconseguit liquidar aquest contracte per menys de 2.000 euros, amb la qual cosa és una molt bona notícia, i ara això ens permet desencallar aquest tema que teníem amb el mercantil, ens permet també doncs afrontar les inversions. En aquest cas, de moment, el que es fa és aquesta canonada, o dues canonades, la que va des dels pous fins al dipòsit i la del dipòsit cap a la xarxa d'abastament, i aquesta millora, aquesta reposició de tota aquesta canonada ens servirà que no hi hagi aquests talls d'aigua que malauradament doncs hem patit recurrentment els últims anys i que bé, tots els mitjans han fet ressò perquè era la canonada principal que s'espatllava, rebentava i deixava sense aigua tot el municipi durant diverses hores. A principis d'any passat van fer una petita intervenció que ens permetés doncs no tenir aquesta afectació de manera tan recurrent, però és evident que necessitem fer el canvi total d'aquesta canonada, i això és el que farem amb aquest pressupost d'enguany.
Quan començaran aquestes actuacions?
Bé, ara hem d'aprovar el pressupost definitivament. S'aprova inicialment en el mes, en el ple d'aquest mes, de febrer. Entenem que hi haurà al·legacions, per tant, que s'aprovarà a final de març. Un cop fet aquest tràmit de tenir la partida pressupostària, començarem la licitació. I jo crec que tot això ens anirem a meitats de l'any 26, de l'any següent, perquè s'ha de licitar aquestes dues obres, s'han d'executar, són obres que tenen, bé, són complexes. La primera, la canonada que va des dels dipòsits, des del pou als dipòsits, passa per la mota del riu, per tant, a part de la complexitat que té, doncs és també el tema de permisos, etc. I després la segona suposarà una afectació important en el sector del Bosquetet, del Puig de Sant Ramon, de la Bisbal, perquè passa per el nucli urbà, i que, per tant, doncs, també ens costarà doncs un temps d'execució. Per tant, jo prevec, o preveiem els serveis tècnics, que al juny de l'any 2026 podem tenir les dues canonades ja en marxa i perfectament doncs reposades a l'estat, bueno, noves.
Quines altres inversions podrem veure al municipi?
Bé, nosaltres, com vam entrar al govern, vam dir que teníem un segon objectiu. El primer, aquest, com deia, era solventar el tema de l'aigua. El segon era fer aquestes inversions amb recursos propis. Ho gestionem perquè els darrers 8 anys no hi havia hagut recursos propis, tot es feia inversió en endeutament. Aquest any tenim uns 250.000 euros en recursos propis que iran tots íntegrament a la via pública, a part d'asfaltatge, a part de voreres i vies i espais públics. I a part d'aquesta qüestió, doncs també reservem partides per l'eficiència energètica, i aquest any passat hem posat, que en aquests moments està en execució, plaques solars en el geriàtric municipal, que és un edifici doncs que tenim 365 dies, 24 hores en marxa, i que per tant doncs té gran consum. I per aquest any es preveu posar les plaques solars en el pavelló Firal, que ens donarà a tota la ciutat esportiva, perquè hi ha una concentració d'equipaments esportius, i també a la biblioteca, doncs llum i baixar la factura. I també hi ha una partida, que és un complement de partida, 75.000 euros, per fer el pati de Cal Formatxer, que és un espai que va adquirir l'Ajuntament, que és una cessió per part d'una persona, que està, hi ha un projecte que és 1.600.000 euros, que en aquests moments el tenim pressupostat o previst per l'any 27, però mentre s'habilitarà el pati per poder fer donar un ús comunitari, que és el que ens demanen les entitats i l'associació de veïns del sector.
També parlàvem d'uns ingressos realistes. Augmenteu els ingressos en respecte als pressupostos anteriors?
Nosaltres, quan fem el pressupost, sempre fem el mateix. Agafem els drets reconeguts nets de l'any anterior, fem els ajustos que calgui, a l'alça o a la baixa, perquè sempre el que volem és, doncs, això, que siguin rigorosos i no fer com alguna vegada, doncs, que pressupostaven ingressos molt alts, que no s'arribaven a ells i després tenien complicacions. En aquest cas, com has comentat a l'inici, el pressupost s'incrementa 1 milió d'euros, 500.000 dels quals ve per major inversió, per tant, diguem així, que no computaria amb la comparativa. 500.000 d'euros més ve per majors ingressos, però no per impostos, perquè nosaltres vam, el 24 vam rebaixar l'IBI i el 25 l'hem mantingut, sinó per transferències d'altres administracions. En aquest cas, per la participació en tributs de l'Estat, que és veritat que els darrers anys, doncs, s'ha incrementat moltíssim, i això fa que amb uns pressupostos molt realistes, molt rigorosos i molt restrictius, diguem-ho així, amb ingressos, tot i així augmentem, però ja dic que és per les subvencions que o les transferències de capital que ens venen d'altres administracions, que hem computat només aquelles que ja tenim certes. És a dir, durant el transcurs de l'any, si n'hi ha més, doncs s'incrementaran aquests ingressos, però de moment només hem contemplat aquelles que ja tenim certes, confirmades i que, per tant, no poden fallar.
Un dels altres aspectes que apuntaven els pressupostos és la reducció del personal. Com s'ha aconseguit optimitzar aquesta part, aquest capítol?
Bé, nosaltres tenim un problema com a ciutat enorme, perquè teníem més del 50% del pressupost es dedicava a capítol 1, a personal, llavors això ens l'estrava. Com a exemple, si no haguéssim fet cap mesura, aquest any el capítol 1 hauria estat 7.800.000 euros, al cap baix, i el tancarem, bueno, l'any passat el vam tancar en 600, aquest any preveiem que serà menys de 7 i en el pressupost, i per tant segurament serà inferior. I això ho hem aconseguit de diverses formes. Aquesta vegada el que hem fet és totes aquelles places de gent que jubilava i que en teníem, doncs, que no eren estrictament necessàries, no s'han cobert, s'han amortitzat, i hem fet una prioritat que nosaltres ja vam dir, que també t'hem comentat amb el tema d'inversions, que és via espais públics. Entenem que la ciutat està en mal estat de conservació, llavors el que es fa és transformar places. Alguna plaça que teníem, doncs no la cobrim i la transformem, bàsicament, per l'any vinent serà amb un policia més, dos escombriaires més, i per tant promocionar o primar que aquests canvis tinguin incidència en vies i espais públics. I com dic, això ho hem fet amortitzant algunes places, en aquest cas aquelles que ja havien quedat per motius diversos, desertes, pot ser per, com us deia, per gent que s'ha jubilat, gent que ha marxat a altres ajuntaments, o gent que ha abandonat l'ajuntament. Per exemple, en cas de joventut tenim dues persones, una ho ha deixat, per tant, l'amortitzem la plaça i creiem que amb una sola persona es pot donar servei a joventut, no? No. Ha estat una decisió difícil, però és que si no tancàvem pressupostos i ens gastava molt tota la agenda municipal tenir un capítol lateral que en algun moment hem estat dels més alts de tot Catalunya.
Els preocupa que això pugui perjudicar el servei cap a la ciutadania?
No, perquè de fet ja vam començar el 24 i ningú ho ha notat. I dos, jo sempre hem comentat que si volem tenir uns serveis públics com els que tenim, que van molt més enllà del que marca la normativa, aquests han de ser eficients. Una part de les que també hem reduït i de forma important ha estat les substitucions del geriàtric. El geriàtric municipal, amb 62 places que tenim concertades a les 56 amb la Generalitat, tenia un dèficit directe de 450.000 euros, indirecte de gairebé 600.000, quan el 2015, l'últim any que havia estat jo alcalde anteriorment, era amb saldo positiu de 350.000. Aquest any, això, doncs hem fet una millor racionalització dels recursos humans, hem rebaixat el número de substitucions i hem pogut passar o estalviar 100.000 euros l'any de substitucions. Jo crec que aquesta és la línia. Mantenir els serveis, fructificar aquests serveis, per fer-ho amb una racionalització i amb una major eficàcia i eficiència amb la distribució d'aquests recursos.
I abans d'acabar, també li volia preguntar com els afecta el tancament de Solius a la gestió dels residus i la recollida, i si també això s'acaba veient reflectit en els pressupostos.
Bé, nosaltres, com tots els ajuntaments, el tema de residus serà un tema important, no només el 25, sinó els futurs anys, fins que la Generalitat no condicioni bé tot el programa i bé tota la gestió de residus, tenim un programa, perquè no tenim planta de tractament al Baix Empordà. Per tant, els residus de la ciutat i de tot l'Empordà han de fer molts quilòmetres, el que incrementa molt el cost. Això unit a la normativa europea que s'ha transposat per l'estat espanyol i que obliga a fer doncs que tothom pagui el 100% del cost del servei, doncs serà que en els futurs anys doncs aquest cost s'incrementi. Per tant, aquí hem de tenir tots molta consciència, els ciutadans i administracions, en què cal incrementar el reciclatge, perquè les tones més cares són les de rebuig. Per tant, aquí tots hem de posar de la nostra part per incrementar al màxim les tones de reciclatge, per tant, disminuir la despesa. Dos, com dèiem, els altres serveis municipals han de ser eficients i eficaços, per tant, s'ha de mirar molt bé tot el sistema de recollida, el personal que el fem. Nosaltres tenim el gran avantatge que ho fem amb personal propi, amb la qual cosa això ens ha suposat doncs una rebaixa respecte a altres municipis. I tercer, i aquí ja és una tasca que no depèn dels ajuntaments, però sí de la Generalitat, ha de programar i ha de dotar de, no només el Baix Empordà, sinó a tot Catalunya, un planejament dels residus, amb centres de tractament a totes les comarques i evitar el màxim possible aquest desplaçament per tota la geografia de Catalunya, que fa que s'incrementi molt els costos. I dos, també mesures de tipus d'incentivar amb la ciutadania, el que us deia, no? De fer aquest reciclatge amb origen i no haver-ho fer amb destí.
Doncs bé, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I comencem el repàs de l'agenda esportiva parlant de futbol i d'un Palamós que es va retrobar amb la victòria la setmana passada. Gràcies al triomf davant del Castelldefels, els palamosins han agafat aire. El suport de la grada del municipal va ser fonamental per aconseguir 3 punts molt necessaris. Ara toca continuar amb aquesta bona dinàmica i el primer pas és el desplaçament al camp de l'Atlètic Sant Just demà dissabte. Sergi Villena.
Els blau i grocs continuen penúltims, però agafen distància respecte al Lloret, que va perdre a casa contra l'Atlètic Sant Just i continua cué. Precisament aquest serà el rival que rebrà el Palamós al seu camp. Els de Sant Just són tercers a la classificació de la Lliga Elite i seran tot una prova de foc.
Pel que fa a la primera catalana, el Torroella visitarà el camp del Torelló. Els torrellencs van tornar a guanyar la setmana passada davant dels Roses i sembla que han deixat enrere la mala ratxa que van tenir, acumulant 3 partits perduts de manera consecutiva. Les dues victòries seguides contra el Montcada i el Roses els han fet retornar la calma a l'equip.
Amb 26 punts, el Torroella s'ha situat a una zona més còmoda a la taula. Ara mateix són novens i a només 2 punts de distància del 5è classificat, que és el Granollers. La visita al Torelló, que és tercer per la cua, pot ser una bona oportunitat per als torroellencs de seguir escalant posicions.
I pel que fa a la segona catalana, recordem quins partits jugaran els equips baix-empordanesos. Aquest cap de setmana, 3 equips del Baix Empordà jugaran com a locals. El Calonge rebrà el Blanes, la Sauler del Farners i el Begú el Gironès Sàbat. I com a visitant, el Palafrugell es desplaçarà al camp del Bosc de Tosca.
El Calonge tindrà un duel exigent contra el Blanes, quart classificat amb 33 punts. La Sauleda, que ara mateix és tercer per la cua, rebrà el Farners, que és el cuer de la categoria. Una bona oportunitat per als de Palafrugell, que es troben en zona de descens. I el Begú, que ha escalat posicions i ja és 8è amb 27 punts, rebrà la visita del Gironès Sàbat, que es troba quart per la cua. El Palafrugell, en zona intermitja com a desè, tindrà un difícil desplaçament a casa del Bosc de Tosca, tercer de la taula amb 34 punts.
I en hoquei patins, el Palafrugell visitarà la pista del líder. Els blanquinegres han experimentat una clara millora amb 2 victòries en les 2 últimes jornades. Aquest cap de setmana tindran un duel d'alçada a la pista del Reus, el primer classificat de l'Hockey Lliga Plata.
Els 2 últims partits disputats fan ser optimistes els de Palafrugell. Després d'haver vençut a la pista del Lloret per 0-3, la setmana passada van derrotar el Taradell per un contundent 9-2. No serà fàcil el partit a la pista del Reus, però els blanquinegres, que són sisens, intentaran sumar per apropar-se a la part alta de la classificació.
I si ens fixem ara en els equips de la ciutat de Girona i comencem parlant del futbol, que el Girona visitarà el Bernabéu. El conjunt entrenat per Mitchell, que s'ha allunyat una mica del seu objectiu de classificar-se en places europees, visitarà el camp d'un Madrid que ve d'eliminar el Manchester City a la Champions. Tot i que serà complicat, caldrà apaivagar l'eufòria dels blancs, Sergi.
La derrota de la setmana passada a Montilivi davant del Getafe ha allunyat els gironins del seu objectiu. Han reculat fins a la desena plaça i això els allunya d'Europa. Sigui com sigui, intentaran sumar en un camp molt complicat.
I l'Uni Girona visitarà el Perfumeries Avenida, que serà un duel clau, ja que tots dos equips es troben empatats i amb una victòria, i a una victòria de líder, que és el València. Dit tot això, gràcies com sempre per l'atenció, que passeu un molt bon cap de setmana i el Supermatí torna aquest pròxim dilluns a les 8. Que vagi molt bé!